Notícies Vespre. Karen Madrid.
La nova llei de l'habitatge no agrada ni a propietaris ni a llogaters. Els primers consideren que se'ls està castigant, mentre que els segons la veuen completament insuficient. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Així ho han expressat aquesta emissora el gerent de la Cambra de la Propietat, Miquel Àngel Vicente, i el portaveu del sindicat de llogateres, Josep Anguera.
Que hi ha una mena d'unilateralitat en totes aquestes mesures, no? O sigui, no hi ha ni una sola paraula de com es pot garantir el pagament del lloguer.
Qualsevol cosa que puguis acreditar que has fet una millora, sigui substancial o no, això implica pujades de fins a 1.300 euros anuals.
Tot plegat el mateix dia que l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, hagi confirmat que podran comprar 100 habitatges nous gràcies als pisos dels fons Sareb que preveu mobilitzar el govern espanyol.
El govern català i l'espanyol acosten posicions sobre la construcció de la B40.
L'executiu espanyol s'ha mostrat disposat a buscar recursos més enllà de l'addicional tercera de l'Estatut després que el finançament fos un dels principals esculls de la negociació. De moment s'està negociant sobre el traçat que uniria Sabadell, Castellà i Terrassa.
Torna la vaga indefinida als autobusos de Sarbus i la Vallès.
El comitè d'empresa i les direccions no han aconseguit tancar un acord després que es desconvoqués l'aturada la setmana passada. Per tot plegat, demà torna a les aturades tots els dimarts i dijous a les hores de més demanda.
I en esports, Alaia Zarau serà el primer rival de l'Or Gràcia a les fases d'ascens a la divisió d'honor or femenina d'handbol.
Així s'ha adjudicat per sorteig aquesta tarda. L'anada tindrà lloc aquest dissabte a les 8 al carrer Boccaccio i la tornada al cap de setmana següent a Terres Basques.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències a les autopistes AP7 ni C58. Si mirem ja a Barcelona, sí que hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi en sentit meridiana.
El temps.
Han baixat lleugerament les temperatures respecte a divendres. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. El temps ha d'anar canviant una miqueta al llarg de les immediates hores al nord del país. Bàsicament al Pirineu i al Prepirineu, cada cop més núvols s'aniran desenvolupant. I al llarg d'aquest vespre, aquesta propera nit, ja deixaran alguns ruixats, bàsicament cap a les muntanyes del Solsonès, del Berguedà, també de l'Alt Urgell, el Ripollès, al nord d'Osona, i la Garrotxa. Alguns ruixats locals, però alguns intensos. La cota de neu al voltant dels 2.100-2.200 metres. Aquesta propera nit i matinada, a gran part de les comarques de Barcelona i de Girona, el cel es taparà i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades, molt poca cosa, i també els núvols aniran a més a la costa de Tarragona, en aquest cas núvols baixos. A la resta del país, més clarianes que no pas una altra cosa. El dimarts despertarem amb aquests núvols més abundants a Girona i la Catalunya central, amb alguna gotellada. Demà a la tarda, nous ruixats cap al Prepirineu i a prop del mar, a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, més domini del sol. Demà, amb una temperatura que baixa un palet. Ho anirem seguint a la xarxa.
La llei d'habitatge pactada entre el PSOE, Podem, Esquerra i Bildu no convenç ni els propietaris ni els llogaters. Entre les principals novetats del text hi ha un topall al preu del lloguer, qualificar com a grans tenidors els propietaris de 5 habitatges o prohibir els desnonaments sense data ni hora. Ho repassem. Topall al preu del lloguer.
La normativa preveu limitar l'augment de les quotes un 2% durant el 2023, un 3% durant el 2024 i fixar una nova referència a partir del 2025 que mai podrà ser superior a l'IPC. A més, es podran posar limitacions al preu del lloguer a les àrees de mercat tensat.
Grans tenidors.
A partir de l'aprovació de la llei, els grans tenidors seran considerats els propietaris de 5 habitatges, la meitat del que es contemplava actualment.
Desnonaments programats.
La llei prohibeix l'execució de desnonaments sense data i hora programada. A més, s'inclouen noves pròrrogues en els casos d'impagament que podrien allargar els processos més de 2 anys.
Repartiment de despeses.
Els propietaris seran els encarregats d'assumir el cost dels honoraris de la immobiliària i no ho hauran de pagar els llogaters. Això rebaixarà el cost d'iniciar un nou contracte.
Des de la Cambra de la Propietat de Sabadell consideren que la normativa és una ruïna per al petit propietari.
El gerent de la Cambra, Miquel Àngel Vicente, ha dit al Cafè de la Ràdio que la llei només defensa els interessos dels llogaters.
Es nota ja, no?, que hi ha una mena d'unilateralitat en totes aquestes mesures, no? O sigui, no hi ha ni una sola paraula de com es pot garantir el pagament del lloguer.
En canvi, per al sindicat de llogateres de Sabadell, la llei es queda curta.
El portaveu Josep Anguera assegura que els preus no baixaran i que els propietaris tenen mecanismes per apujar els lloguers.
Qualsevol cosa que puguis acreditar que has fet una millora, sigui substancial o no, això implica pujades de fins a 1.300 euros anuals. Llavors, amb aquests mecanismes podrien pujar dintre del teu contracte, és a dir, no estem parlant ni d'un contracte nou, et podrien pujar per aquí. Llavors, també pots passar despeses d'IBI com a pujades ocultes.
En canvi, aplaudeixen que siguin els propietaris els qui paguin les immobiliàries o que els desnonaments hagin d'estar programats.
Encara en habitatge, l'Ajuntament de Sabadell valora molt positivament l'anunci del president del govern, Pedro Sánchez, de mobilitzar fins a 50.000 pisos dels fons Sareb per a lloguer assequible. En un vídeo a l'Instagram, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha anunciat que a la ciutat esperen poder adquirir 100 habitatges nous a través d'aquesta política.
D'aquesta manera, aquests nous pisos s'afegiran als més de 1.500 que actualment hi ha disponibles a Sabadell destinats a lloguer social. L'alcaldessa reafirma el compromís, diu, del consistori amb aquests habitatges.
Amb quin objectiu? Doncs anar incrementant poc a poc aquest parc d'habitatge. Hem fet un enorme esforç durant aquesta legislatura i hem invertit més de 9 milions d'euros per tal de poder anar fent aquest habitatge que en tots els casos són de lloguers. I a més també en aquests moments el que estem fent és amb 3 blocs de pisos que estan ocupats també intentar-nos quedar-nos-els i aquella gent doncs, que compleixi regularitzar-los i els que no compleixin doncs, perquè no són vulnerables, evidentment iniciar tots els processos per fer-los fora.
Actualment Sabadell compta amb 400 pisos ja adquirits d'aquest fons de la Societat de Gestió de Actius Procedentes de Reestructuració Bancària.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Novetats en la construcció de la Ronda Nord. Després de la reunió celebrada avui entre el govern de l'Estat espanyol i la Generalitat, el Ministeri de Transports s'obre ara a finançar les obres d'aquesta Ronda Nord al marge de la disposició addicional tercera. L'altra gran novetat de la trobada és que el govern espanyol també s'ha compromès a limitar les obres al tram entre Terrassa i Sabadell, uns 6 quilòmetres. David Lucas és el número 2 del Ministeri de Transports.
Bueno, nosotros hemos estado hablando en estos momentos de Terrassa a Sabadell. Estamos hablando de la comunicación de las dos poblaciones, estamos hablando de más de 500.000 de personas que necesitan de soluciones efectivas para garantizar una movilidad adecuada y sobre la base de esa propuesta es IDSE. Trayecto sobre lo que hemos estado intentando llegar a un acuerdo que creo factible, posible por la voluntad de ambas partes demostradas en la reunión de hoy.
D'aquesta manera, el govern espanyol ha acceptat les dues peticions del govern de Pere Aragonès. Tot i això, des de la Generalitat defensen que volen per escrit aquests dos compromisos que s'han arrencat avui a la trobada celebrada a Madrid. La secretària general de Presidència, Núria Cuenca, afirma que el Ministeri té ganes de tancar l'assumpte el més aviat possible i explica que s'han emplaçat a trobar-se en breus.
Ens hem emplaçat a poder treballar ràpidament per arribar a un acord el més aviat possible i després doncs, hi ha una tramitació administrativa que veurem doncs, fins a on ens porta en el tema del calendari, però la voluntat és arribar a un acord el més aviat possible.
L'acord partirà endavant finalment. La B40 arriba dues setmanes més tard que s'acabés el termini que havien marcat el PSC i Esquerra, tot després de firmar aquest compromís de la B40 a canvi de la llum verda als pressupostos de la Generalitat.
Encara mobilitat, les plantilles de Sarbus i la Vallesana tornen a la vaga després que el comitè d'empresa i les direccions de les companyies no hagin aconseguit acostar posicions. Tot i que l'aturada es va desconvocar dijous de la setmana passada, la falta d'acord amb les direccions de la companyia ha portat els treballadors a reprendre-la.
Les aturades seran cada dimarts i dijous en els trams horaris de major demanda de 7 a 9 del matí i de 5 a 7 de la tarda i de 11:45 de la nit i 1:45 de la matinada. Des de la companyia han lamentat en un comunicat els perjudicis que aquesta situació està generant als usuaris i asseguren que continuaran treballant per poder assolir un acord satisfactori per a totes les parts el més aviat possible. El conflicte fa un parell d'anys que es manté i ha anat sumant diferents demandes per part dels treballadors. D'una banda, demanen una màquina de fitxar per fer el càlcul del temps de treball efectiu. A més, demanen que el temps que dura les expedicions dels autobusos es calculin en temps real de conducció i descansos. Des de la plantilla també reclamen tenir un servei de lavabo al final de línia i canvis en el calendari anual.
Música. Els veïns del carrer Alemanya denuncien que les obres a la fàbrica Bosser estan aturades des de fa anys. Segons la plataforma, formada pels veïns del mateix carrer, des del 2013 les obres estan completament aturades, un fet que ha provocat que la via s'hagi degradat.
Des de la plataforma expliquen que fa anys és que es van instal·lar unes pilones de ciment armat perquè les parets exteriors de la fàbrica no caiguessin, ja que es volen mantenir com a patrimoni històric de la ciutat. Doncs bé, la Sílvia, una de les afectades, explica com aquestes pilones han transformat cap a malament el carrer i la vida dels seus habitants.
La obra en si es degrada. El nostre carrer, el que és Ferran Casablanques, Alemanya, continua degradant-se perquè tot el que és a Bonny, les aceres, queden impracticables. Els aparcaments pràcticament no existeixen perquè hi ha aquestes pilones i s'està fent una ocupació excessiva de la via pública que no es dona per vida. O sigui, les ocupacions en la via pública es donen per un temps determinat, no perquè un les ocupi tota, sempre que vulgui.
Des de la plataforma també denuncien que hi ha material inflamable dins del recinte.
I tenen allà un magatzem de material extra inflamable, a part de que tots els sostres són d'uralita, amb la qual cosa pues, pot passar el que sigui, i no massa afavoridor per nosaltres, que som els veïns, perquè ho tenim a davant. Hem hagut d'avisar moltes vegades perquè les tanques perimetrals a vegades surten volant o algú les ha forçades per poder entrar dins de la propietat i, no sé, robar, posar-se a dormir, no sé, en fi, per mil coses. Amb les ventades han caigut trossos d'uralita en el carrer i ha tingut que venir els bombers a retirar-ho, perquè això només ho poden retirar o ells o una empresa especialitzada.
Davant d'aquesta situació, els veïns s'han reunit amb l'Ajuntament per tractar el tema i també han iniciat una recollida de firmes i han parlat amb la síndica de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El nou gerent de la cooperativa Cipo, Jordi García, reclama la creació d'una formació professional dual adaptada a les persones amb diversitat funcional. Segons ha defensat el Cafè de la Ràdio, aquest recurs faria possible l'entrada d'aquest col·lectiu a l'empresa ordinària.
A més de la formació, caldria dotar d'un acompanyant dins de les companyies com ja existeix en l'empresa adaptada.
I des del sector s'està apostant de que moltes vegades aquest acompanyament amb diferents intensitats ha de ser permanent, no? Perquè el que és un perfil de discapacitat intel·lectual no es soluciona en 2 anys, i sí que hi ha altres realitats psicosocials que en 2 anys, no, d'un treball intensiu amb la persona, doncs es pot reconduir la seva situació. Però la realitat de la discapacitat intel·lectual és que no és així. Per tant, ha de ser un acompanyament permanent i de manera intensiva en determinats períodes i de manera més relaxada en d'altres.
En paral·lel, com ja us avançava aquesta emissora fa unes setmanes, Cipo ja projecta la construcció d'un nou edifici residencial per ampliar les places disponibles. D'aquesta manera es pretenen reduir les llistes d'espera per optar a residències o llars residència.
Unes 10.000 persones han passat aquest cap de setmana per la Fira Sakura Matsuri, el certamen que ha traslladat un petit Japó a Sabadell.
L'èxit d'aquesta segona edició de la fira era la prova de foc perquè la ciutat aculli l'any que ve la Japan Week, tal com es vol impulsar des del consistori. Doncs bé, per a Lluís Mata, responsable del programa de projecció de ciutadania i turisme, aquesta opció és ara més probable que mai.
I per tant estem molt optimistes de cara al 24, esperem que això segueixi, i especialment al 24 perquè nosaltres, com bé sabeu, doncs, Sabadell és candidata a ser seu del Japan Week, que és un esdeveniment internacional organitzat per la Japan Foundation, en el qual una ciutat del món doncs, celebra doncs, aquesta capitalitat japonesa. Nosaltres hem presentat la nostra candidatura a través del Consolat de Japó, estem molt contents que ens hagin proposat a Sabadell si aquesta candidatura i, per tant, doncs, només faltaria ja que tinguéssim aquesta doble celebració, el Sakura Matsuri tercera edició i la capital del Japan Week Internacional.
De cara a la tercera edició de la Fira Sakura Matsuri, Matas avança que vol mantenir el model actual, és a dir, que l'Ajuntament pugui oferir certes facilitats però que l'esperit de la fira sigui privat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Als 91 anys ens ha deixat Joaquim Montserrat i Camps, un dels artistes més destacats de la història de l'art de la ciutat en la segona meitat del segle XX. El gest característic de Montserrat, de traç lliure, va passar pels informalismes, l'abstracció, el retorn a la figuració o l'art pop.
El Museu d'Art de Sabadell conserva una quinzena d'obres de Montserrat donades per ell mateix, entre les quals destaquen fragments de l'obra que va dur a terme amb Antoni Angle al Passeig Manresa i també l'obra que amb el grup Gallot es va realitzar a la plaça Catalunya de Barcelona. Ho recorda la directora del museu, en Gràcia Torrella.
Conservava parts del Rotllos Gallot, el primer que es va fer, va fer ell amb l'angle al Passeig Manresa d'aquí Sabadell, i després van fer el de la plaça de Catalunya de Barcelona. I ell conservava part dels originals i els va donar al Museu de Sabadell, i els tenim aquí. Ell ha donat molta obra seva i obra també d'aquesta època, que és capdalt per a la nostra història, obra seva i obra d'altres autors d'aquells anys 60-70.
L'any 2017 el Museu d'Art li va dedicar l'exposició retrospectiva Joaquim Montserrat 1950-2016 a l'emoció del gest. Vinculat a l'art, la cultura i les entitats de la ciutat, se'l recorda afable, generós i col·laborador.
I també ha mort Jaume Salanova, tècnic de so i muntador musical de l'antiga EAJ20 Ràdio Sabadell. L'excol·laborador de l'emissora, Joan Carles Duval, havia treballat amb ell.
En Jaume Salanova ens vam conèixer quan jo vaig estar treballant a Ràdio Sabadell, quan feia el programa de nit La cançó avui, ell era el meu muntador musical. Ell a la vegada també era el muntador musical del programa La Pepe Navarro al matí, conjuntament amb en Santi Soler, que ens va deixar fa un any i escaig, i era dels millors professionals que he conegut com a muntatge musical i tècnic de so.
Salanova després va marxar a Girona, on va ser un dels fundadors de Ràdio Grup.
Ràdio Sabadell, notícies.
A 7 dies per celebrar Sant Jordi, els sabadellencs ja comencem a treure el cap per les llibreries. Els floristes van preparant les roses i les activitats de la diada es van enllestint. Repassem com es preveu que serà aquest diumenge amb el Pere Gallifa.
Llibreters i floristes comencen a notar la fressa de Sant Jordi. Els primers ja recomanen llibres de cara a la diada i el dilema està servit, buscar propostes desconegudes o les més mediàtiques. Estefania Basolo i Carles Fàbregas, de les llibreries Macondo i La Llar del Llibre, ho tenen clar.
Però es publica molt i, clar, molts llibres queden per sota, desapercebuts, i crec que nosaltres som els prescriptors per donar-los aquestes oportunitats i llegir d'una altra manera i altres coses.
Una setmana abans es comença a disparar la feina i avui poden triar, troben els bestsellers que s'acabaran el dia de Sant Jordi i bueno, hi ha molt moviment, però hi ha una mica més de tranquil·litat que el cap de setmana vinent.
Pel que fa a les roses, les vermelles tornaran a ser les que tindran més sortida. Això sí, hauran de ser una mica més cares que en edicions anteriors. Sergi González, vicepresident del Gremi de Floristes de Sabadell, ho apuntava al Cafè de la Ràdio.
Ha pujat tot pràcticament un 100%. La veritat és que sí, està tot més car. I nosaltres doncs, també hem pujat una miqueta, clar, tot puja. La mà d'obra, les roses, les embolcalls...
En total hi haurà 160 parades de llibres i roses i una cinquantena d'autors signant els seus exemplars. També un programa especial de Ràdio Sabadell, de 10 del matí a 2 de la tarda, amb la Karen Madrid al capdavant.
I l'estudi sabadellenc Sant Blut Studio acaba de treure al mercat el videojoc The Exit, disponible a totes les plataformes digitals. La proposta nascuda arran de la pèrdua d'un amic situa els jugadors a l'anomenat espai de la memòria, més enllà de la mort.
Un equip d'una quinzena de dissenyadors, músics i artistes ha fet realitat la idea original, centrant esforços en l'estètica per diferenciar-se d'altres videojocs. Així ho ha apuntat un dels seus creadors, Oriol Sanz.
Una de les coses més xocants del videojoc potser és l'estil artístic, és un estil voxel, que és els típics quadradets així com mal dit del Minecraft, perquè ens ho imaginem tots, però les textures són més planes i intentem fer un art més cuidat, una mica més adult amb això. Llavors el director creatiu ve del món del cinema. Intentem combinar aquest art, que seria com molt simple, amb unes cinemàtiques, amb uns moviments de càmera, molt més cinematogràfics, molt més de tècniques del cine, les típiques bandes negres que apareixen a les pel·lícules, coses així molt més gràfiques.
The Exit està disponible en 11 idiomes, entre els quals hi ha el català, el coreà i el xinès.
Esports.
L'Or Gràcia Femení ja coneix el rival de l'eliminatòria de les fases d'ascens a la Divisió d'Honor Or d'handbol.
Ayala Zarauz.
Segundo del grupo C, Or Gràcia Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Contra el Zarauz del País Basc s'haurà d'enfrontar les verdiblanques.
Sí, un equip que ha acabat com a primer classificat del seu grup de plata amb 49 punts de 52 possibles i que gaudirà de la tornada a casa per aquest fet. L'OAR, com a segon, celebrarà l'anada al carrer Bocaccio aquest dissabte a les 8 del vespre. Carol Carmona, l'entrenadora de l'equip, preveu una eliminatòria igualada.
Jo crec que 50-50, perquè al final
Nosaltres hem quedat segones, però hem competit força, ja s'han quedat primera i segurament també ho han fet. Al final la classificació a la Lliga és quedes primer o segon en funció de la regularitat que tens, i jo crec que anem a l'eliminatòria un 50-50, qualsevol dels dos equips té les mateixes possibilitats de passar l'eliminatòria i amb moltes ganes, molt confiades.
Loar ha pogut evitar el Lanzarote, qui es postula com un dels grans favorits a l'ascens. Les Canàries, per cert, es creuaran amb l'Icaza, mentre que els altres emparellaments són els següents: Anaitasuna Roquetas i Meaño Mislata. Les mislateres, a tot això, han acabat la Lliga per davant de Loar al grup C, després de no fallar en el seu compromís, fent estèril el triomf de les verdiblanques 23-27 a la pista de l'Onda per tancar la fase regular. L'anada de les eliminatòries, insistim, aquest cap de setmana, la tornada la setmana que ve, i els quatre guanyadors disputaran la lligueta final per ascendir a or.
I per la seva part, el masculí es manté tercer a Primera Nacional a 3 punts de la zona de fases d'ascens.
Els de Pere Iats en patiment van guanyar 32-34 a Sant Esteve de Palautordera gràcies als gols finals d'Uaitzàlia, i d'aquí escoltem l'extrem Quim Baillo.
Lugo va fer una jugada que se'n va anar tancant-se des de lateral dret i al final, després d'un temps mort que hem de nosaltres a falta de 13 segons, em sembla, ells van fallar, anàvem un per sobre, ells van fallar un atac i al final, mira, vaig marcar jo l'últim gol, sí que ens va posar 2-1.
A 3 jornades per tancar la Lliga, l'Oar masculí necessita guanyar-ho tot i que el Sant Cugat, que no va fallar la pista del CUE Poblenou, perdi 2 partits per poder també entrar a les fases.
Edu San José ha estat destituït com a tècnic del juvenil A del Centre d'Esport Sabadell. El detonant ha estat la dolorosa derrota per 2-3 contra l'Europa dissabte passat a Olímpia, que ha deixat l'equip a només un punt del descens i a 3 jornades per acabar la divisió d'honor.
San José va agafar les regnes de l'equip després de la promoció de Marc Nomen al filial, però només ha pogut sumar 9 punts de 36 possibles amb 8 derrotes en els últims 11 partits. El ja ex-tècnic s'ha mostrat comprensiu amb aquesta decisió.
La situació de l'equip és la que és, ja vam parlar l'altre dia, doncs la dinàmica de resultats és dolenta, ens hem ficat en una situació que ningú volia i, home, el que es vol és el millor pel club, que el Divisió d'Honor de Sabadell salvi, que canvi aquesta dinàmica i, home, la veritat és bé, el tema és intentar assolir els objectius i potser amb una mica d'aire fresc doncs es pot canviar.
El seu substitut serà el tècnic del juvenil B, Conrad García, mentre que les seves funcions a Lliga Nacional les assumirà a partir d'ara Martí Creus.
I un dels jugadors que fins fa no gaire jugava al mateix juvenil A, Vladis Kopotun, està sent una de les revelacions al primer equip del Centre d'Esports. Ahir, en el triomf dels de Miquillador 3-1 davant del Castellón, l'ucraïnès es va estrenar com a golejador.
I enguany va començar la temporada amb el filial, però cada cop ha anat agafant més pes en el Sabadell i ahir va tornar aquesta confiança sentenciant el partit.
Molta emoció. O sigui, com vam parlar l'altre dia a l'entrevista, era un moment que veia a prop, era un moment que somiava i doncs, davant del porter l'únic en què pensava era fer gol. Era fer gol, donar la victòria, donar la sentència en aquest partit tan important per nosaltres i sobretot felicitat, moltíssima felicitat, perquè penso en tot el que ha passat per estar aquí. Estic sobretot molt, molt, molt content pel gol i per la situació i com hem tret el partit.
I al final, una actuació rodona del Sabadell contra un conjunt situat en zona play-off i 3 punts que permeten l'equip arlequinat sortir del descens. Ara el Centre d'Esports és 13è i té un punt de marge respecte al descens, i Vladis té clara la recepta de cara al final de temporada.
Sobretot jo crec que unió, per demostrar-nos, no com també he dit per l'afició, sinó també per nosaltres mateixos, de que podem guanyar a qualsevol rival. Si no m'equivoco, crec que el Castellón era el segon classificat i hem guanyat, o sigui, hem guanyat 3-0 i, com bé heu dit, tenim més ocasions de gol. Molt contents, sobretot jo crec que units i cap endavant.
I després del partit, Vladis, sense contracte professional, va marxar directament cap a Santa Perpètua de Mogoda, la pizzeria on treballa. D'aquí uns minuts al Tribuna Preferent podreu veure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell un reportatge gravat ahir mateix a la nit amb el davanter a punt de repartir les comandes.
Va perdre, en canvi, el filial a Primera Catalana 1-0 al camp del Martinenc, consumant així la tercera derrota consecutiva. Un gol dels locals en el primer minut de partit va acabar sent decisiu. Guillem Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda. No es va moure més el marcador malgrat els nombrosos intents dels de Marc Nomen durant la resta de l'enfrontament. Per almenys esgarrapar un punt, Martí Riera, jugador arlequinat, rata així la fatídica jugada.
Una acció així molt ràpida, un rebot dintre l'àrea que han tingut ells la sort de que els hi ha caigut just allà i ens han pogut fer aquest primer gol que al final en aquests camps el que és més complicat és quan et fiques per darrere el marcador, perquè al final doncs, també hi havia gent i apreten, i el seu estil de joc doncs, encara el poden potenciar més, que era sobretot buscar pilotes llargues, buscar segones jugades, els contraatacs.
Tot i perdre, el Sabadell B es manté quart a la taula, és a dir, en zona d'ascens directa a la nova Superliga catalana, ja que dels de dalt només van guanyar els dos primers. El coixí és d'un punt i tot es decidirà en les darreres sis jornades de la Lliga.
I encara en futbol, l'equip de Juanjo Isern es querellarà contra el president de la Federació Catalana, el sabadellenc Joan Soteres.
El motiu, les declaracions d'ahir de Soteres en què responia a la nova impugnació de les eleccions del passat mes de febrer. Segons l'expresident del Centre d'Esports, una cortina de fum per tapar el judici del cas Soule, en què el mateix Isern ha declarat com a testimoni de l'expresident de la Catalana, Andreu Subias.
L'únic que està fent és posant cortines de fum constantment, i aquí comença el círcul, perquè ha començat el judici del Casoule, el qual, sot sabeu que el senyor Andreu Subias està imputat i el senyor Isern Aranda és un dels investigats que ja ha començat a declarar.
Recordem que el Tribunal Català de l'Esport va ordenar repetir els comicis del maig de l'any passat després de trobar irregularitats en el procés electoral, però Soteres va sortir novament reelegit president de la Federació Catalana amb una diferència de 168 vots a Isern.
En waterpolo, l'Estralpul Natació Sabadell és campió de la fase regular de la Divisió d'Honor Masculina 21 anys després. L'equip de Quim Colet s'ha assegurat matemàticament la primera posició a falta de dues jornades després d'escombrar el Terrassa en el derbi per 16-8.
El conjunt agarenc només va poder aguantar una part i mitja fins l'empat a 4. A partir de llavors, l'Estralpul va imposar la seva llei a Can Llong amb 4 gols de Costa a Berca i 3 de Fran Valera per sumar la victòria. Número 20, Colet ressaltava el mèrit d'aquesta fita.
Jo els he dit abans del partit que aquest era un partit molt important perquè les circumstàncies ha donat que fos aquest el que pogués decidir que fossin primers a la Lliga regular, i després els he felicitat perquè realment té molt de mèrit, té molt de mèrit.
Amb el primer objectiu al Sarro, el consegüent factor piscina durant tot el playoff, la pròxima missió serà acabar la Lliga Invictes. Les dues últimes jornades per a l'Astralpool seran dos desplaçaments teòricament assequibles a Mataró i a Tenerife.
El Club de Tir Sabadell continua aspirant a tenir el camp de tir de 100 metres, un projecte que fa anys que l'entitat treballa però que constantment s'ha topat amb diferents obstacles.
I això que les converses amb l'Ajuntament estan ara en un bon punt i que les obres de millora de l'entrada estan en marxa. Però sense entrar-ne en detalls, el president del club, Ricard Martínez, ha reconegut que hauran de superar nous entrebancs.
El camp de 100 metres està embastat. O sigui, per part de l'Ajuntament ja ens ha contestat, i la veritat és que està, amb el que ens ha dit, és molt esperançador. El que passa que ara és possible que ens sorgeixi un altre problema, que això ens compliqui una miqueta la vida. Però bueno, intentarem tirar endavant com sigui.
Paraules de Martínez en el tradicional dinar de germanor del Tir Sabadell a l'Hotel Urpí, un acte en el que el gran protagonista va ser el jove tirador Xus Oviedo, qui va rebre una placa en reconeixement a la seva trajectòria.
I un últim apunt de ciclisme, perquè David de la Cruz va tornar a l'activitat ahir als Països Baixos amb la disputa de l'Amstel Gold Race.
Una clàssica de no més de 250 quilòmetres i plena de pujades curtes i explosives. El ciclista sabadellenc de l'Astana va acabar en 34a posició a poc més de 4 minuts del vencedor, l'eslové Tadej Pogačar, que va tornar a protagonitzar una nova exhibició. El Despronceda seguirà ara uns dies a les Ardenes, en aquest cas a Bèlgica, per disputar aquest dimecres la Fletxa Valona, on també hi serà una altra sabadellenca, la Marta Romancé, a la prova femenina.
Mig minut per 8:15, posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.